Per tant, hem de fer un repàs a algunes d'aquestes qüestions que han format part també del nostre dia a dia. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Com porteu la fonia?
Una mica millor que ahir i espero que...
Però menys que mañana.
Espero que pitjor que demà.
En dos anys encara no us havíem trobat tan fònic, eh?
No, només una vegada... Jo diria que en dos anys una vegada més, que va coincidir amb un període festiu. I bé, doncs això d'assistir de vegades a molts actes festius, no recordo si era festa major o carnaval, i per tant estar, diguem, a la intempèrie moltes hores i si forces una mica la veu, aquest no ha estat el cas. Aquest ha estat aquesta primavera que aquestes temperatures tan oscil·lants, i a mi, com que tinc el coll molt sensible, m'afecta de seguida i m'ha tocat.
No us penseu que no deveu ser ni el primer ni l'únic alcalde fònic,
eh? No ho crec.
Que més d'una ocasió. Ens agafem a la metàfora inicial. Com està aquella bicicleta? Que no podia aturar-se, que no podia caure, que havia de mantenir-se sempre en moviment?
Tot just ara deu fer doncs, exactament dos anys que es va produir doncs, el ple d'investidura i d'inici del mandat 2011-2015, on vaig tenir l'honor i la satisfacció doncs, de poder ostentar l'alcaldia de Sitges, i en aquest discurs vaig utilitzar unes paraules del president Ibarretxe, que ell és un gran ciclista, i ell sempre havia dit que la vida, i la política també, però la vida sobretot s'ha de pedalar, i mai deixar de pedalar, perquè quan vas en bicicleta i deixes de pedalar, caus, la bicicleta no s'aguanta. Per tant, això és el que la metàfora que vaig voler agafar doncs, aquell 11 de juny de 2011 com un símbol del que ha de ser aquests 4 anys, anar pedalant i no parar. Hi ha moments doncs, que la ruta, que el camí doncs, fa pujada, que venen ports de muntanya molt alts i molt llargs, i a vegades que venen baixades de molt de vertigen, però no s'ha de parar. Ja arribarà un moment que arribarem al pla i arribarem a la meta. Jo crec que estem en aquest camí. Hem tingut pujades i baixades fortes, més pujades que baixades, però estem en el camí d'intentar doncs, arribar a meta el 2015 amb una situació molt millor que la que ens vam trobar el 2011.
Ens fiquem una mica dins el despatx. Heu rigut?
Hem rigut, hem plorat, hem dormit poc, hem dormit molt, hi ha hagut de tot. En dos anys passen moltes coses. La part més administrativa és una part més freda, però una alcaldia i un equip de regidors i regidores d'un municipi estan molt propers als ciutadans i les ciutadanes, i per tant aquests sitgetans i aquestes sitgetanes tenen noms i cognoms, i per tant la part emocional, la part emotiva és la que et fa riure i et fa plorar.
És més o menys això com us pensàveu?
Més o menys sí, perquè quan portes doncs, uns quants anys com a grup municipal a l'oposició, pots fer una idea realment del que és. Ara, sentir el pes de la responsabilitat a sobre teu, a sobre de tot l'equip, això és la novetat. Jo diria que el primer any, si em permeteu l'expressió més, diguem, llenguatge més col·loquial, reps per tots costats, i a partir de la meitat de la legislatura, com a mínim, les veus a venir. Hi ha les tries, les que vols rebre i les que no vols rebre. De totes maneres, això és un procés permanent d'aprenentatge. Vull dir, hem passat dos anys, però estem en un procés continu d'aprenentatge.
Sense que això es vulgui interpretar malament, per alguns encara sou aquell Miquel del carrer Sant Pau?
Probablement. És que ningú es pot, de cop i volta, diguem, oblidar o esborrar doncs, la seva trajectòria vital. I per altres doncs, podré ser el Miquel bibliotecari, per altres el Miquel que ha ballat la moixiganga, per altres el Miquel que ha fet Don Juan Tenorio fent teatre, i tantes altres coses que en la meva vida doncs, he intentat participar. Probablement hi haurà lectures en aquest sentit i punts de vista molt diferents. Però el que ara tinc, el que ara comparteixo amb tot l'equip de govern és una responsabilitat més gran que espero doncs, que també es valori en el seu moment.
Penseu que haveu pogut decepcionar algú?
Quan es prenen decisions en qualsevol àmbit, en l'àmbit d'una entitat, d'un col·lectiu, inclús d'una família, pots tenir persones que les comparteixen i persones que no les comparteixen, i per tant hi poden haver decepcions, òbviament.
Decepcions més per decisions? Que no pas per altra cosa, no hi hauria tant factor emocional aquí.
Tant de bo les decepcions siguin una conseqüència d'una decisió, no d'un canvi d'escala de valors. Això sí que em doldria molt. Això sí que em sabria molt de greu. Les decisions ja entenc que no poden ser compartides per tothom, però un canvi en l'escala de valors sí que voldria dir que alguna cosa ha canviat, que alguna cosa ha grinyolat en l'ànima, diguem. I per tant, aleshores em sabria més greu.
Tancaríem aquí. Us veieu igual? Creieu que us veuen igual que sempre?
Jo he intentat que l'ofici de l'alcaldia no influís necessàriament amb la meva persona, amb la meva agenda, òbviament, i això és com una voràgine terrible de coses positives i no tan positives, no? Però és un volum molt gran, no? Però he intentat que en la meva persona doncs no influís. I està avisada la família, està avisada la parella, està avisat els amics, que si en algun moment detecten que això afecta la meva persona, automàticament m'avisin perquè prengui alguna decisió.
Fins a quin punt us vincula una consulta no vinculant?
Si us referiu al procés participatiu de la toponímia del carrer Espanya i de la plaça Espanya, no hem d'oblidar que és una recollida d'opinió. És una enquesta que els grups municipals han volgut presentar a la ciutadania, perquè en el moment que es planteja doncs, si s'ha de canviar el nom o no s'ha de canviar el nom d'aquest carrer i d'aquesta plaça, més enllà d'una decisió dels grups municipals del ple, que és qui tenen la potestat per poder-ho fer, es tingui en compte també l'opinió de tots els veïns de Sitges, i en particular dels veïns de la plaça Espanya i del carrer Espanya, que van ser cridats en una trobada, en una reunió, on se'ls va exposar com estava la situació, per què es plantejava aquesta proposta, i van poder opinar lliurement, tots els presents, sobre què en pensaven, quines problemàtiques, quines conseqüències hi veien. Per tant, jo aquí afegiria un detall, que és que, primer, és una recollida d'opinió, no és una consulta, no és cap referèndum, per tant, no és vinculant la decisió presa o majoritàriament expressada a la recollida d'opinió, i voldria tenir en compte les dues vessants. Quina ha estat l'opinió majoritària dels veïns del carrer de la plaça Espanya en aquella reunió? Que la majoria dels presents a la reunió era en contra del canvi de nom. I quin ha estat el resultat de la recollida d'opinió general a tot el municipi, Garraf i les botigues inclòs, tot i que la participació està pràcticament zero, a Garraf i les botigues. Ha estat una cosa més d'interès a nivell de la vila.
Fem un petit encaix aquí, pel que dieu, majoritàriament els veïns de la plaça i del carrer
presents a la reunió que es va fer a la casa de la vila van expressar, més que per motius ideològics, polítics, toponímics, més que per aquests motius, per motius pràctics i d'afectació en la seva vida diària, a la seva llar, a través de les escriptures de les cases, de les vivendes, a través de tota la documentació que pugui generar un canvi de nom d'un domicili, DNIs, permisos de conduir, passaports, etc., el que sigui, tot el que correspongui. Entitats bancàries, entitats de les quals puguin ser socis o membres, etc., etc. Els negocis i els establiments, tot el canvi que suposaria a nivell de publicitat, de pàgina web, de merchandising, de productes que tinguin, totes les molèsties ocasionades per aquest canvi que pot suposar doncs, un canvi de nom, per això van expressar-se els presents majoritàriament en contra.
És una opinió per valorar?
Sí, evidentment. Sempre hem dit en aquest procés que la decisió de si es canviava o no es canviava el nom del carrer de la plaça Espanya no la prendria el govern, perquè si hagués volgut, utilitzant els vots de la majoria del plenari, ja ho hagués fet, sinó que seria una opinió que expressarien individualment els grups municipals, deixant de banda si són govern o oposició.
O sigui, llibertat de vot.
Llibertat de vot cada manera. Grup. I que es tindria en compte, cada grup, en funció de la seva, dels seus principis, més o menys, l'opinió dels veïns, tant la dels residents al carrer i la plaça, com la del general del poble de Sitges. I a partir d'aquí ara entrem en aquest escenari, que realment, doncs, la recollida d'opinió majoritàriament ha estat a favor del canvi, i que ara cada grup municipal doncs, farà el seu procés intern que correspongui amb assemblees de militants o de assemblees participatives o no, les executives, i cada grup municipal es pronunciarà quan pertoqui. Ara la Junta de Portaveus decidirà quin és el calendari que farà ara, a partir d'ara, quan serà el ple
municipal. Per tornar a posar la moció sobre la taula.
Exacte,
amb tot això. Per tant, ja, des del dictamen de la Comissió de Toponímia,
que sabem que és favorable al canvi, a una reunió veïnal del carrer i de la plaça
desfavorable
dels presents,
i
una recollida d'opinió general de la vila favorable al canvi. A partir d'aquí, cada grup, sota el seu criteri i tenint en compte o no totes aquestes qüestions, es pronunciarà.
L'alcalde té una opinió formada? Òbviament. La tenia ja?
Òbviament. Jo vaig participar en la recollida d'opinió i, òbviament, com a grup municipal, doncs també en tindrem una, però no la faré pública perquè jo pertany a un grup municipal fins que el meu grup municipal també no s'hagi pronunciat. Pensem una cosa. Si no s'ha fet un pronunciament molt clar dels grups, és perquè realment hi ha molta pluralitat, inclús dintre dels grups. Hi ha molta pluralitat. Vull dir, hi ha grups municipals que amb components no tan regidors sinó membres de les estructures dels partits i de les militàncies i dels simpatitzants, més favorables, menys favorables, que creuen oportú en aquest moment fer el canvi, que no ho creuen oportú per les molèsties, pel procés sobiranista que viu el país, per ser fidels a la toponímia, a la història del municipi. Hi ha molts criteris divergents. Per tant, suposo que s'haurà de posar tot sobre la taula i valorar el que és més adequat o més adient en aquest moment.
Som més optimistes els que creuen que ja està gairebé fet el canvi?
Jo sempre he volgut ressaltar que aquest procés mai ha estat dat i beneït. I això sempre ho he volgut transmetre amb els veïns, perquè si hagués estat dat i beneït, ja s'hagués resolt amb un ple municipal. O a favor o en contra. I s'hagués acabat allà la història i no s'hagués allargat pas tant. Per tant, això vol dir que realment hi ha una, diguem, una pluralitat de criteris o de punts de vista que, a més, doncs, s'ha volgut comptar amb la ciutadania per conèixer quina és la seva opinió. I aquells que han volgut lliurement l'han expressada. També haig de dir que en aquest sentit ens satisfà la participació de gairebé 700 persones, perquè, sincerament, em pensava que seria menor la participació en la recollida d'opinió. I, per tant, en aquest sentit, ens satisfà. Cosa que també ens ha de servir amb els grups municipals per veure que realment la gent doncs, té ganes de participar. I uns temes podran ser més cridaners o menys cridaners. La ciutadania els podrà entendre més prioritaris o menys. Però que realment encetar vies de que la gent pugui opinar sobre temes concrets és un camí molt interessant i crec que fins i tot a dia d'avui molt necessari per a la pròpia democràcia.
En aquest però és un llindar complicat, no? Perquè hi ha un dictamen que és molt clar, una consulta a la ciutadania en general, una consulta als veïns en particular, una certa priorització de l'opinió d'acord amb la part més afectada, per dir-ho així, pel canvi de nom, i per tant, jo que en dirien els castellans, un jardín una mica complicat.
Sí, òbviament, clar, el més fàcil.
Entre altres coses, perquè la repercussió de la decisió, òbviament, també es pot contemplar i es pot interpretar des de molts punts de vista.
Aquí hi havia dos escenaris possibles, eh? Un era els grups municipals, diguem, ho decideixen i s'ha acabat, perquè a última hora és qui té la potestat de poder-ho fer en un plenari, i l'altre era, si haguéssim volgut fer-ho, sol·licitar permís a l'Estat per fer un procés de participació de consulta oficial amb referèndum, diguem, vinculant. Bé, nosaltres creiem que en aquest moment, sempre hem cregut els grups municipals, que aquest escenari a Sitges no era el prioritari. Podia tenir altres mal de caps, potser més importants que aquest. Per tant, enteníem que buscar una solució intermitja en què realment poguéssim saber l'opinió dels veïns més directes i els veïns generals, doncs a través d'una recollida d'opinió i sense prendre la decisió abans dels grups, era una via, i aquesta és la que hem agafat.
Us podeu trobar en aquella tessitura de que hi hagi veïns que diguin el que acabeu de dir, i segurament us han manifestat que hi ha coses més importants que no pas parlar d'això, fins a uns altres que diguin l'alcalde es vol posar a la defensiva perquè té de soci de govern un partit que manifestament es mostrava contrari al canvi de nom?
Pensem una cosa, si us referiu al PP, el PP, amb tot aquest procés, està totalment a favor de fer un procés participatiu. En el seu dia va votar en contra de la moció inicial, doncs, per les raons que ja van exposar. Però en junta de portaveus es va pactar que es faria un procés participatiu un cop la moció es va aprovar. Uh-huh. I, per tant, el grup del Partit Popular va assumir que hi havia una decisió de ple que s'havia d'aplicar.
D'acord.
I ha participat en tot aquest procés a l'hora de decidir com havia de ser.
Sí, però no em refereixo tant a això. Ha participat en la decisió de fer un procés participatiu, però ha manifestat, òbviament, d'una forma molt pública, la seva posició contrària al canvi de nom.
Correcte.
Precisament això em referia, que a l'hora de trobar-se en la tesitura de bé, aprovar o no el canvi de nom, alguns puguin pensar, bé, l'alcalde es posa en remull per si de cas això pot provocar un conflicte intern o no.
Tenim clar en aquest sentit que la decisió no serà del govern de Sitges, serà del plenari, serà dels grups municipals, perquè precisament hi ha pluralitat en els grups a l'hora d'opinar sobre aquest assumpte. No seria la primera vegada que el govern de Sitges vota diferent als grups del govern. No seria la primera vegada. Per tant, en aquest sentit, ens hem donat doncs, una certa, diguem, respecte a la pluralitat a l'hora de veure-ho. Perquè si hi hagués hagut una unanimitat a l'hora de tot el plenari, a l'hora de decidir què es feia, ja s'hagués pres la decisió fa mesos de si es canviava o no es canviava.
Abans de passar pàgina, anècdota o no per alguns. Heu vist la contraportada del programa de la Gay Pride?
Sí, sí.
Us ha cridat l'atenció que ell viva a Espanya?
Sí, sí, em va cridar l'atenció, però llavors, perquè quan el vaig veure, vaig girar-me i vaig girar la contracoberta, vaig veure realment això, l'eslògan aquest, sí. Viva Espanya, i el logo de la Gay Pride. Llavors vaig voler anar una mica més enllà, sí, d'aquest Viva Espanya, perquè realment, si només et quedes amb el Viva Espanya, uh-huh, doncs vols pensar, ole, i ja està, no ho sé. Vaig mirar-ho i llavors em vaig fixar que allò, jo vaig deduir que és un acte que es fa en un establiment determinat de la plaça de la Indústria a partir de les 5 de la tarda durant la Gay Pride, que es diu Viva Espanya. I que per això llavors, per això sortia la Santa Maria, la Pinta i la Niña, sortia, bueno, tot un seguit d'icones doncs, espanyoles, perquè l'acte aquest que es fa, o que jo dedueixo que es fa, doncs va d'això. Simplement, jo entenc que és un anunci publicitari d'un establiment que fa aquest tipus d'actes, que tindrà doncs el públic, el seu públic, la gent.
Heu sentit algun comentari sobre això?
Sí, bueno, he sentit algun comentari de que com pot ser que es toleri això. Escolti'm, jo a casa dels altres no m'hi poso. Si un establiment privat vol fer una audició sardanista durant la Gay Pride, endavant. I si un establiment privat durant la Gay Pride vol fer una sessió de flamenc, endavant. Com si el volen fer de jotes. Allò no és casa nostra. Allò no és casa nostra.
Deixem la Gay Pride, anem a la Comissió Jurídica Assessora, que és una altra cosa.
Totalment diferent.
Formada per 15 jutges, o sigui que la qüestió té una transcendència, sens dubte, més important. Se sabia fa uns quants dies el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que, per resumir-ho molt fàcilment, diguem-ne que tombava aquella estratègia de l'Ajuntament per poder d'alguna manera declarar nul el contracte que en el seu dia es va establir de lloguer entre el propi Ajuntament i la societat Sitges Reference. A partir d'aquí, la reflexió de l'alcalde a l'entorn del dictamen primer i després de la possibilitat de trobar alguna altra sortida que no passi per aquella decisió que en el seu moment va prendre l'equip de govern.
Bé, d'entrada haig de dir que el pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora a l'entorn de la petició que li vam fer des de l'Ajuntament de revisar doncs, el contracte de lloguer, realment el seu pronunciament doncs, que no ha estat favorable a aquesta petició, doncs no és una bona notícia. No és una bona notícia per l'Ajuntament i pel posicionament que sempre hem tingut com a govern i en particular doncs, com a representants a la pròpia societat Sitges Reference. No? Ara, a partir d'aquí, nosaltres continuem pensant que el contracte de lloguer signat amb Sitges Reference, el contracte aquest pel qual doncs, les dependències municipals s'establien a l'edifici de Sitges Reference, que per cert estem de trasllat, estem marxant, queden molt poquetes dependències, o sigui que en aquestes primeres setmanes d'estiu ja quedarà l'edifici totalment alliberat. Sempre hem pensat que és l'ESIU, que es pagava un preu metro quadrat doncs per sobre del preu de mercat, i sempre hem considerat que era l'ESIU els interessos públics, els interessos municipals. En aquest cas, la Comissió Jurídica Assessora diu que escolta'm, no s'ha pronunciat de que no revisarà el contracte. Bé, nosaltres continuarem mantenint aquest expedient obert de lesivitat per anar doncs, avançant en aquesta línia, mantenir el que sempre hem dit des del principi, que no havíem de pagar aquest lloguer tan alt per salvar l'interès públic, no per salvar l'interès de la societat, que evidentment era un lloguer, teníem nosaltres més procliu, diguem, als interessos de la societat que no pas els municipals. Per tant, sempre defensar l'interès públic, en aquest sentit ens mantenim. Per altra banda, aquests dies també hi ha hagut una altra notícia, que en aquest sentit jo crec que sí que és més favorable als interessos públics, i és que allò que sempre hem defensat, que l'antiga Proinosa, ara el Tiare, havia de desemborsar una part del capital social que no havia fet i que pujava
540.000
euros, doncs la jutgessa del mercantil, que porta tot l'assumpte de Sitges Reference, s'ha pronunciat a favor. s'ha pronunciat a favor de que l'antiga Proinossa ha de desemborsar aquest capital social, cosa que voldrà dir, no sé si amb la seva totalitat o no, perquè també és una societat que està en concurs, però que hi haurà una injecció de diners important a la societat que podrà ajudar, juntament amb els que el municipi doncs, també posarà pagant el lloguer doncs, d'aquests anys, no? Doncs per poder resoldre el concurs i poder pagar a les empreses proveïdores de Sitges Reference, que encara se'ls deu molts diners, no? Amb quitança o sense, això és un escenari que s'està negociant, no? Però la idea seria aquesta, la idea seria aquesta, i per tant, diguem que doncs hem rebut una notícia més favorable als interessos públics i una de menys favorable.
En paral·lel al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, hi ha sobre la taula la possibilitat d'un acord entre Ajuntament, administrador concursal, jutgessa, en definitiva per tancar
el concurs. En aquesta línia estem. Nosaltres estem disposats a fer un esforç més en aquest sentit perquè realment es pugui tancar el concurs el més aviat possible i bé, que sigui el menys perjudicial per tothom, el menys possible. Però sí, la voluntat és aquesta.
Si s'arriba a aquest acord, l'Ajuntament hauria de pagar, però no hauria de pagar, diguem-ne, la quantitat que suposaria haver d'assumir la totalitat del contracte de lloguer, més les indemnitzacions, més el sum corda?
En aquesta línia estem treballant, clar. Precisament quan hem traslladat les oficines de Sitges Reference és per evitar-nos els 2 milions d'euros que costava,
que suposa
aquest muntant, no? Per tant, en aquest sentit estem en la línia d'intentar aconseguir-ho, d'intentar aconseguir-ho. No hem d'oblidar una cosa, sobretot, més enllà de tot el procés que estem seguint ara aquests últims mesos, en aquests dos últims dos anys per intentar resoldre aquesta situació, que el gran problema d'aquesta situació de tot el Sitges Reference ve d'origen. Aquesta operació va ser ruïnosa pel poble de Sitges, ho ha demostrat el temps. Sí que és veritat, malgrat que hi ha una part de la ciutadania que demana responsabilitats, fins i tot penals, pels que van prendre determinades decisions, bàsicament l'anterior govern socialista, sí que és veritat que la fiscalia ha dit que penalment no hi ha res que es pugui imputar. Però el mateix fiscal diu que l'operació és més que qüestionable, més que discutible, i que òbviament els resultats econòmics i com ha anat tot, doncs això, vaja, salta a la vista. Per tant, intentarem sortir-nos-en d'aquest embolic doncs de la manera que sigui menys perjudicial pel poble de Sitges, que ja ho ha estat prou.
Això pot suposar una quantitat propera als 600.000 euros, més o menys?
Podria ser. No m'atreviria a dir-ne cap per assegurar-la, perquè estem en un procés de negociació.
I això seria el mal menor?
El mal menor. És que ara el que busquem és el mal menor, perquè el mal ja està fet. El mal ja està fet. Això és irreparable. En aquest sentit. Fora de que, bueno, un grup socialista deia que aquí el que havíem de fer és posar més calés, això és com un pou perdut, com un pou sense fons. Un pou perdut és una altra història. Per tant, amb aquesta línia mai l'hem volgut compartir nosaltres, anar posant calés per una situació que realment era molt complexa de resoldre.
En algun moment veu pensar, ens estem ficant en una situació, vaja, allò de dir, entre la solució dolenta o la solució pitjor, si és que hi ha alguna solució millor per aquest assumpte?
És a dir,
des del punt de vista ciutadà, allò de dir, vaja, això com s'arregla d'una forma positiva, i al final el ciutadà deu pensar, bé, s'arregla pagant o pagant més?
Per tant, com que s'arreglarà pagant, el nostre objectiu és pagar el menys possible dintre de les responsabilitats que en corresponguin, justament. Això és el que perseguim en aquest moment, perquè, insisteixo, el mal ja està fet, i està fet des d'origen.
Pagar voldrà dir refer el pressupost d'alguna manera, reconsiderar coses?
Sempre pot ser. Per això moltes vegades que amb el debat ciutadà, doncs, que hi ha al voltant de les taxes, els impostos, no?, que tenim, òbviament, doncs, aquests mesos, van sortint de vegades doncs, situacions doncs, no contemplades en el pressupost, que realment, doncs, fruit de l'herència de la mala gestió anterior, doncs, venen sobrevingudes i has de modificar els pressupostos, i per poder modificar i poder fer front a aquestes coses sobrevingudes has de tenir, diguem, caixa. Has de tenir caix per poder-ho fer. Per tant, l'Ajuntament ja intentem que, diguem, gastar, no gastar per sobre de les possibilitats, però igualment hem de tenir una mica de coixí, perquè realment entre sentències judicials que poden caure i situacions molt adverses que es poden generar degut a tota l'estructura de les societats anònimes que va muntar el govern socialista anterior, hem d'estar com a mínim preparats.
És una paradoxa singular aquesta, la ciutadania ha d'entendre la situació de l'Ajuntament i en canvi d'alguna manera l'Ajuntament també ha d'entendre que el ciutadà li pugui dir escolti'm, jo no gestionava el referents, jo no gestionava res.
Correcte.
I ara m'ha caigut això damunt a mi i a mi que...
Vaja. Però tots hi érem, eh? Tots hi érem quan tot això passava.
Els que manaven i els que no, els que estaven a l'oposició, els que estaven al govern.
Tots hi érem.
I els ciutadans en general.
Per tant, bé, va passar. Va passar perquè es gaudia d'una majoria absoluta anterior, doncs formada per unes determinades formacions de govern, i la gestió va ser la que va ser. I l'herència és la que va ser, i ara el nostre objectiu i el nostre encàrrec, entenc jo, que també tenim de la ciutadania, és sortir-nos-en. I per tant, vista la magnitud, ens en sortirem de la manera, insisteixo, que sigui almenys traumàtica pel poble de Sitges.
Per tant, amb tots els matisos que vulgueu, m'asseguraríeu que aquesta és la millor manera de sortir-ne de l'assumpte del Sitges Reference?
Des del punt de vista que sempre hem dit que nosaltres no volíem injectar més diners públics en aquesta societat, sí.
En algun moment heu pensat, vols dir?
Òbviament, poses tots els escenaris sobre la taula, totes les possibles solucions, jurídiques, financeres, econòmiques, les estudies totes. Però per principis, de dir diners de tots, diners públics en una societat que ja en el seu dia es va dir que no era solvent i que anava pel mal camí, i que, per tant, ja hauria d'haver entrat en concurs molt abans del que hi va entrar, molt abans del que hi va entrar. Des del moment que això ho tenim, som conscients, per principis, posar més diners públics aquí és llançar els calés. I, per tant, aquest ha estat el principi fonamental que ha mogut la nostra acció amb els Sitges Reference.
11:43, avui hi ha reunió de la Junta de l'Hospital.
Del Patronat.
Del Patronat de l'Hospital. La Junta del Patronat de l'Hospital. Ara, sobre la taula es posarà el nom d'un nou administrador?
Bé, avui diria que una mica pràcticament completem doncs aquest període de transició donada la crisi que hi va haver en el si del patronat de la Fundació de l'Hospital. I avui a l'hora del dia, a part de donar compte de la gestió, diguem, temporal de l'administració per part de la presidència d'aquests últims mesos, doncs ja en el punt de l'ordre del dia escollir la nova administració. Sí, sí.
El nou administrador està ja al cap d'algú?
O administradora. Nova administració.
Què creieu que és més, administrador o administradora?
Demà se sabrà.
Demà se sabrà.
Òbviament no avançarem res per respecte als patrons. Per respecte als patrons, vaja, em sembla que aquest debat són els que l'han de tenir, són les persones que tenen veu i vot en el patronat. També els exadministradors i altres representants que tenen veu en el patronat i han de poder dir la seva i han de ser els primers en conèixer quina proposta hi ha sobre la taula.
M'accepteu una pista?
Digueu.
Com que n'hi ha molts.
Digueu.
Té nom de rei catòlic?
Té nom de rei catòlic. Us en donaré una altra. Es fa una aposta per un canvi generacional.
Us en deixo una altra. El seu color corporatiu és el blau?
Blau Sitges.
Blau Sitges.
Vinga, va, Blau Sitges.
Blau Sitges, amb una S ben gran.
Blau Sitges, amb una S de Sitges.
Amb una S de Sitges ben gran.
Ben gran.
Bé, demà se sabrà. Esteu content d'haver-lo trobat? Perquè aquests tres mesos...
Vull deixar molt clar una qüestió.
Que no el troba l'alcalde.
Ho dic perquè constantment es van repetint des d'alguna pluma lletra ferida.
Cantarelles que no us agraden.
No, coses que no són, coses que no són. L'alcalde no escull l'administració de l'hospital. L'alcalde no escull els patrons de l'hospital. És el patronat qui proposa els patrons i els eleva al ple. I és el ple que els accepta o no, els ratifica.
Admeteu com a mínim que l'alcalde hi té algun paper a l'hora de buscar persones?
I l'administració de l'hospital l'anomena el patronat i la cerca el conjunt de patrons. Per tant, aquest conjunt de patrons, institucionals i veïnals, són els que han cercat, òbviament amb la presidència i la vicepresidència, la proposta d'administració.
L'alcalde té alguna cosa a veure.
L'alcalde té alguna cosa a veure, com el senyor rector, com els patrons veïnals i institucionals. Ho dic perquè desmenteixo absolutament que sigui una cosa de l'alcalde, perquè no és així.
Com heu passat aquests tres mesos?
Estic content de la...
Perquè hem passat 3 mesos, eh?
Sí, des del març.
D'aquell final de març.
Des del març. Estic content de l'apropament que ha suposat, encara més intensiu, amb la institució de l'hospital. Perquè no és el mateix actuar des de la presidència que assumir l'administració temporal on assumeixes els fets més quotidians de l'hospital. I per tant, en aquest sentit, estic content perquè m'he donat de moltes coses del dia a dia, que aquí entra molt en l'àmbit ja no de la gestió, sinó més de la convivència, no? de les persones, i està molt enriquidor.
Una reflexió, però, afegida aquí també, arran del procés. A l'Ajuntament, així en general, a la institució, li feia més falta saber la realitat de l'hospital? Estava massa lluny de la realitat de l'hospital? Si és que aquests 3 mesos, jo... d'alguna manera, també us hem posat sobre la taula de dir, ara estic veient coses que hauria d'haver vist, o que hauria d'haver sabut, o que hauria d'haver viscut, o que hauria d'haver passat, o que m'haurien d'haver dit?
Jo he tingut clar des del primer dia, des d'avui fa 2 anys, que aquelles responsabilitats que assumia derivades del càrrec de ser batlle, és a dir, presidència de l'hospital, presidència de la Fundació del Festival de Cinema, l'entitat tutelar, etcètera, etcètera, que no volia actuar com una presidència que assumeix el càrrec i doncs, assisteix i va als actes protocolaris i ja està, sinó que volia assumir les responsabilitats que se'n derivaven del càrrec, entre altres coses perquè les tenim, estatutàriament les tenim, ens pertoquen i per tant també se'ns poden reclamar. I això ho he fet, així ho he fet també amb el cas de l'hospital. Ara, òbviament, aquest període de transició, aquest període de crisi, doncs ho ha intensificat encara més, ho ha intensificat encara més. Però jo ho he tingut molt clar. Una altra qüestió és el que havia passat fins a dia 11 de juny de 2011, que tinc la sensació, pel que he vist, pel que he detectat, pel que m'han explicat els antics gestors i els actuals gestors, que la presidència anterior no ho feia així. Però aquí jo no hi era, no ho puc opinar. Però tinc aquesta sensació, que la distància era molt més gran amb el mandat anterior que amb l'actual.
Així us ho han manifestat?
Així m'ho han manifestat, opinions diverses.
No, suposar que dins una institució hi ha opinions de tota mena.
Però la sensació que a mi m'ha quedat és aquesta. Ara, jo no hi era, no ho puc assegurar.
Què us agradaria que passés a partir d'ara?
Bé, que realment el procés d'aquest canvi servís per realment el que hem anat expressant les últimes setmanes, i des del primer dia també, que és que realment posar la institució de l'hospital al segle XXI amb gestió del patrimoni, amb gestió de la residència, però sobretot retornant, o diguem intensificant, no diguem retornant, intensificant el valor social fundacional de l'hospital. Per damunt de tot.
Aquest és un missatge que s'ha donat també a treballadors, a personal.
Aquest és un missatge que durant l'administració temporal he anat insistint molt, però que ara serà responsabilitat més directa, doncs, de tot el patronat, ja diguem, constituït completament, i en particular de l'administració.
I confieu, és clar.
I confio plenament.
Confieu en l'altre, és clar, també.
Òbviament.
Una qüestió de confiança, com dèieu sempre que havíem hagut això.
Jo insisteixo, amb l'anterior administració d'Antoni Baqués, en cap moment, com a president, la vaig qüestionar. Vull insistir, deixar-ho molt clar. En cap moment, quan jo vaig comunicar que els patrons que cessaven el 30 de març, perdó, que acabaven mandat el 30 de març, i
que no voluntat, renovaven,
que no renovarien i que serien cessats, quan jo vaig manifestar això, en cap moment es va qüestionar l'administració, ni per part del senyor rector, ni dels patrons institucionals, ni per part de la presidència, en aquest cas, el batlle. En cap moment.
D'alguna manera,
i amb la conversa amb el senyor Baqués es va plantejar, si tu vols continuar endavant, vull dir, la decisió és teva, està a les teves mans. I el senyor Baqués va preferir dimitir.
D'alguna manera tenia una certa lògica, però, que en un treball conjunt de grup, en la mesura que membres del grup, diguem-ne, són vistos des d'una certa malfiança, doncs aleshores la resta de responsables diuen, home, hem treballat juntament, doncs nosaltres també. Vull dir que seria una qüestió que el sentit comú, vaja, manaria d'alguna manera així, no?
A mi no, és a dir, en aquest sentit no tinc res més a dir, vull dir, soc molt respectuós amb les decisions de cadascú, però vull dir que no va vinculat a cap cessament.
Una qüestió,
no va vinculat a cap cessament, al contrari.
Fins a quin punt aquests tres mesos han pogut perjudicar, erosionar, distorsionar el dia a dia de l'hospital?
Sempre s'ha intentat que l'afectació fos mínima, mínima. No tinc constància de que hi hagi una afectació destacable en algun aspecte concret. Potser alguna cosa s'ha alentit, potser el procés, hem intentat que no. El despatx de l'administració temporal ha sigut setmanal amb els òrgans de, diguem, de direcció de l'hospital, de la residència, la part patrimonial. Ens hem reunit amb la plantilla de treballadors, ens hem reunit amb el comitè d'empresa per examinar totes les qüestions que hi ha sobre la taula a nivell estrictament laboral, ens hem reunit amb el Consell de Residents, ens hem reunit amb la comissió del centenari de l'edifici de l'hospital. Hem intentat sempre que hi hagués un contacte habitual, fluid, perquè l'afectació fos mínima. I en aquest sentit no em consta cap afectació, diguem, destacable. Per tant, aquesta era la voluntat i que continuï això endavant els propers mesos.
7 minuts i seran les 12. En l'audiència pública del passat 29 de maig, l'alcalde va dir en veu alta i clara que coincidia amb la plataforma en una cosa, en uns impostos i serveis justos. A partir d'aquí, o a partir d'aquest objectiu final, hi ha encara possibilitats d'apropament?
Hi ha dues qüestions que jo vaig destacar, amb la que estava completament d'acord i amb la que no hi estava gens.
D'acord.
Una és aquesta.
I l'altra?
Una és aquesta, impostos i serveis justos. I vull insistir que no he aconseguit parlar mai de què són uns serveis justos amb la plataforma. No hi ha alguna manera de que mai expressin verbalment quins consideren que en són uns serveis justos. Igual que els impostos diuen haurien de ser aquests, amb aquest import, fins al cèntim d'euro, aquest, aquest i aquest i aquest. Amb els serveis no he aconseguit ni una... diguem una llista o una determinació de quins han de ser i què s'entén per justos uns serveis, més enllà de que han de ser, que hi ha d'haver eficiència financera a l'hora de gestionar-los. Més enllà d'això no hem aconseguit res més. I l'altra qüestió que no hi estava gens d'acord era amb la mentida. És a dir, en el moment, jo entenc, que s'utilitza la mentida per tenir o notorietat o per intentar aconseguir més presència o ser un altaveu molt més fort, jo entenc que llavors els arguments queden desacreditats. Per tant, possibilitats de reencontre n'hi han moltes, però ho hem de fer a partir de la veritat, no de la mentida. I per tant, s'ha de reconèixer, d'alguna manera, que les coses que s'han dit no eren veritat i no s'ajusten a la veritat. Perquè el que no es pot fer és agafar un document oficial i tergiversar-lo amb un bolígraf, canviant sous i dietes, segons la meva opinió, segons ho interpreto jo, segons el meu punt de vista. Això no es pot fer, perquè realment, llavors, el que dic, es desacredita el propi interès general que té la plataforma.
Quina sensació veu treure de l'audiència pública? Sensació des del punt de vista del sentiment de les persones que hi anaven allà, com...
Jo vaig dir, al principi de tot vaig dir que jo sóc molt partidari de fer audiències públiques, en sóc molt partidari, i més a dia d'avui, en el moment en què realment es qüestiona els fonaments més bàsics de la democràcia. Per tant, entenc que aquesta relació en què qui pugui vendre el ciutadà i el polític que administra, que gestiona la cosa pública, ha de ser el més proper possible. I per tant, en una audiència pública que es pugui venir a queixar-se, a preguntar, a aclarir, a protestar a davant del seu alcalde, ho crec fonamental. Per tant, en aquest sentit, jo vaig fins i tot tenir una actitud d'intentar que tothom pogués protestar o preguntar o aclarir dintre d'un ordre, perquè si no a vegades trepitges les intervencions dels altres i això no pot ser, no? Per tant, en aquest sentit em va quedar la idea de que realment, així com l'any passat diguem, em vaig anar el govern ens en vam anar amb que realment la neteja, la seguretat, l'ordenació de la via pública era un tema que, o eren tres temes o quatre, molt importants i molt que estaven molt a l'opinió pública. Enguany, alguns d'ells continuen, que són, diguem, temes estrictament de competència municipal, però evidentment l'augment impositiu està diguem, en les converses doncs, habituals dels veïns de Sitges, perquè tothom ho ha vist. Conscients d'aquest esforç, conscients de que realment els impostos o les taxes han augmentat molt en aquest últim any, derivat d'una revisió cadastral que feia 18 anys que no es feia i que, per tant, doncs, en aquest sentit l'augment ha estat notable, per això el govern doncs, ha intensificat diguem, la política en aquest sentit financera per reduir taxes i impostos de cara al 2014. Aquest any hem de fer l'esforç perquè és un any és un punt d'inflexió, el dèficit ha d'estar zero, etcètera, etcètera, que ja hem repetit moltes vegades, però de cara a l'any que ve, doncs, conscients d'això, que és una mica el missatge, jo crec, també de la plataforma, doncs baixaran impostos i taxes.
Els propietaris de l'Atlàntida tenen sobre la taula, per dir-ho d'alguna forma, un document que els adverteix de les conseqüències que pot tenir obrir, no? Des d'un punt de vista de tota mena.
Miri, documents que l'administració fa advertint, requerint determinades qüestions que s'ajusten a la legalitat, i el de l'Atlàntida n'hi ha tants més. Precisament aquestes últimes setmanes o mesos hem requerit a tots els propietaris de solars i terrenys que davant la proximitat de l'estiu i per tant de l'augment de temperatures, esperem,
que els netegin.
Que els netegin. I que per tant els seguin, diguem, i que no hi hagi herbes ni males herbes i això. Tothom que té una propietat d'un solar que el tenia doncs, en aquesta situació ha rebut un requeriment. Per tant, diguem que això és habitual. I òbviament l'establiment de l'Atlàntida doncs, també té un requeriment sobre la taula que li recorda què diu la normativa i què pot passar en cas d'incompliment. De totes maneres, diguem que això és un acte tràmit. Acostumat, de totes maneres, existeix el compromís per part de l'establiment i de la propietat a l'alcaldia i amb seu a la Casa de la Vila de que no es faria res al marge de la normativa. Per tant,
d'aquí que rodi per les xarxes socials una mena de comunicat de l'Atlàntida en què anuncia que no obrirà ja aquesta temporada i que suposo que respon bàsicament també a aquest compromís.
Òbviament, si hi ha un comunicat de l'establiment que diu que no obrirà, ha de correspondre, òbviament ho entenc jo, al compromís que es va prendre en el seu dia, que ni l'Ajuntament ni l'establiment, principalment l'establiment, farien res al marge de la normativa i que continuaríem treballant amb aquest projecte de reorientació de l'establiment cap al que permet la normativa i que el poble de Sitges i l'Ajuntament som el primer interessat, li interessa. L'Atlàntida com a marca de referència turística és molt important arreu i per tant reconduir el negoci cap al que permet la normativa però amb la marca Atlàntida ens interessa el poble de Sitges i l'Ajuntament farem esforços perquè això vagi en aquesta via.
Una pregunta d'aquelles de peu de carrer per acabar. El Barça ha pagat per utilitzar el Saló d'Or?
El Barça, amb la visita que van fer ahir, jo crec que el que ha donat és molt al poble de Sitges. No ha tingut cap cost per l'Ajuntament la visita de la Junta Directiva i al contrari, el ressò mediàtic que ha tingut Sitges arrel d'aquesta visita a la Junta Directiva doncs ha estat notable i important.
No tindré temps per repreguntar, però el Barça ha pagat per l'ús del Salvador.
No.
Són les 12. Alcalde, gràcies. Fins d'aquí un mes. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.